Temperatura arreu de les illes, en aquests moments 16 graus a Alcúdia, Mallorca, 15 a Sant Francesc de Formentera i de 8 a Ferreries de Menorca. Arribam així a les 10 i 4 minuts, us deixem ara en Som Balears.
L'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
L'esport és talvolta el moviment social més important del món, tant a nivell de pràctica amateur com professional. Però la seva història a la nostra comunitat autònoma és molt recent, tant que acaba de complir només 100 anys. Vos heu demanat mai com va començar l'esport i de quina manera va sorgir a Mallorca, a Menorca i a les Pitiusses? A lo llarg d'aquestes properes setmanes vos ho contarem i ja veureu com descobrireu coses molt interessants. Les 10 i 4 minuts i 5 minuts ja. Benvinguts a Som Balears.
A IB3 Ràdio comença Som Balears. Amb Tomeu Maura.
De tot una connectarem amb Pere Fullana, que avui entrarà en nosaltres per telèfon, el tenim a salt al costat ja de la línia, però ja vos anuncio que la nostra idea és fer tres programes, avui vos contarem els orígens i mostrarem a un punt molt concret de la nostra història. Mostrarem a un de 7 de febrer de 1869, quan a l'antic moll de la Riba, enfront d'allò que ara és la Seu, el banquer Ernest Canut rep una caixa de 35 quilos on, de dins, plegada de la manera que se podia plegar, va la primera bicicleta. És un velocípede. Aquest velocípede canviarà per sempre la història del nostre esport. Uns anys abans, a instàncies d'una real orde, s'havia modificat el pla d'estudis generals a tot Espanya i s'havia inclòs la gimnàsia com a assignatura obligatòria. Per un costat tenim la bicicleta i per altre la gimnàsia. Aquestes dues branques seran les que donaran origen a l'esport professional o amateur, tal i com l'entenem ara a la nostra comunitat autònoma. De la mà de la bicicleta arribaran les primeres instal·lacions esportives a la nostra comunitat autònoma. Juny de 1893 s'inaugura la voltadora de Son Espanyolet, que està situada allà on a dia d'avui es troba el carrer Fàbrica, Cat de Cantó, amb el carrer Vall d'Argent. Aquesta és la primera instal·lació esportiva de les nostres illes. I de la mà de gimnasis, que agafen molta força mitjans final del segle XIX, arribarà aquí un personatge anomenat Adolfo Revuelta, que serà qui introduirà el futbol a la nostra comunitat autònoma. I de la mà d'Adolfo Revuelta i de Pep Oliver Bausà arribaran els primers equips de futbol i l'any 1916 naixerà l'actual Reial Mallorca sota el nom d'Alfonso XIII. Tot això vol contar amb un programa en el que també vos oferim altres coses que mos resumeix en Xisco Mengual en aquest sumari.
Programa número 83 de Som Balears i avui tots els integrants del programa mos posem a xandall per suar una mica. Tampoc massa, perquè això no deu ser massa bo. Perquè avui xerrarem dels primers moviments d'esport organitzat a les illes, dels clubs higienistes que, contràriament en el seu nom, no devien fer massa bona olor, de l'arribada del primer velocípede de Mallorca, que venia de Marsella, desmuntat dins una catxa, a nom d'un banquer, el fill de la senyora Elena Chaussard, que vàrem parlar ara fa un mes. Per tot això, contarem amb l'inestimable presència i col·laboració de Pedro Fullana. La contarella d'en Damià mos farà viatjar en els temps fins a les darreries del segle XIX, a on... Bé, però no vos contaré res més. Menorca i Eivissa es desmarcaran de la seva germana major per ser remor de bàsquet. I mireu a quina hora vos ho dic, que com que el programa d'avui va d'esports, la nostra secció de carrer de les illes segur que la deixarem córrer. A les seves marques, preparats, llestos, comença Som Balears.
Inicis des de port és el nostre hashtag d'avui. Ja sabeu que podeu participar en altres mitjançant les nostres xarxes socials.
Poca feina que tenc i, de més, me la lleven. El compte de Twitter és @sombalears, el compte de correu electrònic sombalears@ivetradio.com i el hashtag d'avui, ja ho han dit però el repetiré, inicis de l'esport.
Mos hem posat com a quilòmetre zero de l'origen en el nostre esport de 7 de febrer de 1869 quan Ernest Canut rep en el moll de la riba aquesta velocípeda que havia comprat per 225 francs francesos a Marsella. Però què havia passat abans? És a dir, com feien esport abans d'aquest de 7 de febrer de 1869 els nostres padrins? M'ho recontarà en Pere Fullana. Mos hi posam les 10 i 9 minuts l'origen del nostre esport. Les 10 i 9 minuts, i 10 minuts ja. Don Pere Fullana, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Que li vull agrair moltíssim a en Pere que estigui avui amb nosaltres per telèfon, perquè sé que avui té un sopar molt, molt, molt especial, amb una persona molt especial.
Sí, mira, lament i em sap molt de greu, no sé la redacció, però estic sopant amb el bisbe i era una cosa gairebé personal i, bueno... Abans no li podia dir que no.
No se preocupi, senyor Fullana, que avantenem perfectíssimament. El contrari, moltes gràcies per haver-me atès ara aquests minutets. Pere, jo he posat com a quilòmetre zero aquest de 7 de febrer de 1869 quan Ernest Canut rep en el moll de la Riba la primera bicicleta de la nostra història. No era una bicicleta tal i com les coneixem ara, era un velocípede. Jo crec que tots tenim molt present quina és l'imatge d'un velocípede amb dues rodes de molt diferents dimensions. La primera roda enorme, una roda grossíssima, i la segona molt més petitona. Després ho xerrarem, a més, amb persones que tenen a Mallorca encara velocípedes, que els conserven des de fa més de 100 anys, parlarem perquè m'expliquin com eren aquestes primeres màquines, però la meva pregunta, Pere, és, a banda d'aquest de 7 de febrer de 1869, existia deport a la nostra comunitat? Quina castra de port era?
Bueno, està l'esport, en el sentit actual, a Europa i sobretot a Espanya, gairebé tothom està d'acord en que començaria en torn a l'any 1870, línies generals. De fet, si està il·lustrada l'esport a Catalunya comença en 1870, si està il·lustrada l'esport a les Illes Balears comença l'any 1893, però jo entenc que hi ha una època anterior, 1869, que val la pena prendre en consideració a tu. Quan has introduït el programa has parlat de diverses línies. Una seria el món de l'educació, el món de l'ensenyament, i jo m'hi afegiria dues més de línies. Una seria el món militar i una tercera via seria el món dels casinos, de les institucions, associacions, entitats, cercles liberals, cercles militars...
Que seria, Pere, perdona que t'interrompes aquí, que seria, és un bon apunt que fas, que seria, per exemple, la societat La Veda, que era una societat que en aquella època ja pels cavallers, per la gent, per la alta burguesia mallorquina, ja oferia, no competicions oficials, perquè no hi havia cap casta de federació, però sí que oferia tornejos d'esgrima o tir amb arc.
No, evident, i però això ja seria després, quan ja hi ha diferents pràctiques, perquè... ha augmentat el temps d'oci, la gent té més temps lliure, la gent té més temps que necessita omplir, però en canvi, el que seria entre, per entendre-nos, entre 1800 i 1869, entre aquest 17 de febrer de 1869, jo crec que passen coses importants a Mallorca. Una, que m'agradaria destacar, que és la guerra de la independència o la guerra del francès. Per què? Perquè a Mallorca hi ha les acadèmies d'infanteria i l'acadèmia d'artilleria que se traslladen des de Segòvia, des del centre de la península, se traslladen a Palma i aleshores aquí se forma l'oficialitat i aquí comença a haver-hi militars joves, aquí comença a haver-hi acadèmia i aleshores aquí hi ha un clima per estudiar que és tota la incidència que té el món de la formació militar, que hem de pensar que la part física és un element importantíssim a la formació per a la milícia i sobretot en el que serà l'oficialitat, no? De fet, l'any 1806 se crea a Madrid l'Instituto Militar Pestalozziano i són militars, alguns dels quals després estaran a Mallorca, però els primers que comencen a fer esport. Té un cas importantíssim que és Francisco Morós, que serà soldat exiliat després de la guerra de l'independència i és iniciador de tot el moviment esportiu francès i és un militar espanyol, però un món militar. Els militars també introdueixen un primer esport del qual a vegades no ho han tingut en compte, però que sí que genera competicions que després se traslladaran en els casinos i en els cercles, en el círculo mallorquí, etc., que et s'esgrima. No? És una primera fita que jo m'agradaria molt que la tinguéssim en compte i que no la perdéssim de vista com a paral·lel a la formació física de les acadèmies militars i a el que serà després l'introducció de l'educació física en els instituts. Perquè permetem, a banda de seguir, un primer apunt, i és que l'any 1835 se crea a Palma el primer institut de secundari de tot Espanya, que és l'Institut Balear. Per tant, aquí, a vegades que tenim una mentalitat tant de que ens pensem que estem a la perifèria del món, resulta que a Mallorca, a aquests anys precisament, han passat coses importantíssimes i que tindran una gran incidència des perquè hi haurà una especial sensibilitat de tot aquest món esportiu.
Vendran mestres en aquest Institut Balear, Pere Ambastens, Adolfo Revuelta, el Sergio Poncela, vendran mestres que seran fonamentals en la introducció de l'esport a Mallorca.
Sí, i encara podríem afegir una altra qüestió, que és, per una part, s'esgrima, passar-te la formació física, les acadèmies i l'escola, de pensar que 1835 l'institut, 1857 la llei Moyano, que és la primera llei d'educació que hi ha a Espanya i que aquí s'aplica en tota la regla, i després hi ha dos esports que aquí tenen, a dir, no estan estudiats, però aquí ja hi ha competicions. Un és el que llavors se'n denominava fícules equestres, és a dir, el tema dels cavalls, és a dir, hi ha equitació, l'equitació també s'introdueix a l'escola, les escoles burgeses tenen, i encara ara, fixat, que és grans centres elitistes en nostres ciutats, a Barcelona, a Madrid, són círculos equestres, i la vela. La vela jo crec que és un altre esport a estudiar precisament perquè a una zona marítima, amb un port, amb una zona, diguem-ne, privilegiada en aquest sentit, hi tindrà i hi té un pes i que després això generarà en clubs esportius i club de vela, que això ja a final de segle que hi ha més competició de regates, escut de regates.
Escut de regates, efectivament. Que és...
Efectivament, jo crec que és un element que a vegades no l'hem tingut, però que avui no és debades que ser millors a una gran competició de regates, que si continua fent un esport de Palma, també per un fenomen natural, que és que està en una badia, que té tots els ingredients, totes les característiques, perquè que fan possible que tenim el millor escenari per aquesta competició. No?
Això que diu en Pere no pot tenir més raó, perquè de fet el Club de Regates se funda l'any 1891 per ser embarcacions que estaven a les drassanes.
Correcte, correcte. I tot això és una cultura esportiva. Quan parlem d'esport, parlem de l'esport, que encara no és un esport de masses, però parlem dels primers esports de competició, és a dir, que ja hi ha proves, i que és l'esport que substitueix, diguem-ne, en aquelles competicions un poc, diguem-ne, tradicionals, medievals, que eren les curses de les bregues de galls, que eren les bregues un poc entre animals, que eren un tipus de competició i de postes i tot això, que era un poquet, ja això ja era qüestionat per la societat liberal, que era més fina, volia introduir unes maneres, uns modos de tal i amb una major finura i que els esports s'havien de poder És a dir, eren les persones que començarien a ser protagonistes i no tant els animals, no?
Efectivament, i aquest dia de 7 de febrer de 1869 ja varen contar quantes programes que varen dedicar a l'enxossat, qui era el seu fill Ernest Canut, que dissortadament va patir, patiria any més tard, una mort violenta. Però Ernest Canut, que era tot un personatge que havia intervengut de manera decisiva a la creació del canal de Suez, de 7 de febrer de 1869, Pere, compra per, per 225 francs francesos des de Marsella. De fet, ho compra gràcies al cònsul mallorquí, que és mallorquí, d'Egipte, que està destinat a l'Alexandria, és qui li fa aquest encàrrec, compra la bicicleta a Marsella, de Marsella aquesta bicicleta viatge a Barcelona, en el vapor correu, i arriba en el moll de la Riba, dia de 7 de febrer de 1869, una caixa que pesava 35 quilos, i de dins, Pere, hi havia l'aparell que canviarà l'esport per sempre, que és la primera bicicleta.
Absolutament, però perquè la gent i els nostres oients se facin una idea del que això significava, perquè Canut, Ernest Canut és una persona molt ben informada, és una persona que llegeix allò que està passant en el món, que té una connexió amb París i amb França extraordinari, i sobretot sap, i saben a Can Canut, que a l'Exposició Universal de París la gran novetat serà el velocíped. És a dir, la bicicleta serà la gran protagonista de l'Exposició Universal, i això no passa desapercebut l'any 1967, de tal manera que grans empreses britàniques del món de la nova desindustrialització i del nord d'Itàlia i de França, evidentment, introdueixen la fabricació de la bicicleta en sèrie. Estic pensant en la Coventry Machine Company, per exemple, a Londres, que a Manchester, no recordo exactament, que se dedicava a fer que tenia màquines de cosir, no? I començaven a fabricar bicicletes en sèrie, perquè això va ser el gran producte que va revolucionar el mercat a França i a Itàlia, sobretot. Jo crec que és gran consumidor, els dos països primer gran consumidors de bicicletes i gran productors varen ser França i Itàlia, i de fet, la primera federació de ciclisme a nivell del món és el 1885, la Federació Italiana, i de fet no debades el Tour de France i el Giro d'Itàlia continuen sense dues grans carreres que han marcat la història del ciclisme, no?
Tu t'imagines que devia ser en aquella Mallorca de 1800... Han de dir també, vull introduir una miqueta el context social d'aquella època de 1869. Estem a la primera de les guerres de Cuba, no sé si la primera o la segona, en conflicte ja en Cuba. Setembre de 1868 s'havia produït l'exili d'Isabel II. Dia 9 d'octubre de 1868 el regidor Biel Humbert proposa per primera vegada l'esbocament de la murada que envolta ciutat. Dia 15 en el 18 de gener de 1869, primeres eleccions per sufragi universal a Espanya. 4 milions d'espanyols, la majoria analfabets, que se'n van a les urnes, no poden votar, ja però podem imaginar encara les dones, i en aquest ambient, Pere, no m'ho vull ni imaginar que devia ser per Palma, colcant la bicicleta en Ernest Canut, devia aparèixer com una persona venguda en un altre planeta.
No, és que jo he estat precisament fent un exercici aquests dies de mirar premsa digital, que ara, per sort, la premsa digital a Espanya està en part digitalitzada i se pot consultar directament online a la Biblioteca Nacional. He fet una recerca l'any 1869 i en tot Espanya surten 12 cites, 12, l'any 1969, allà on se parla de bicicleta. Encara no és notícia. Si gent no s'ha donat compte de que això és un fenomen nou que apareixerà, perquè segurament no n'hi havia una encara. Sí. Si gent devia anar a veure-la, però encara no ha sortit, més que tangencialment a algun mitjà de comunicació, però que estan parlant d'una gran novetat, i evidentment si gent devia sortir en el carrer a veure passar, i se considerava un perill públic a una societat que estava basada a només en el renou dels carruatges i en el renou dels animals, i eren carrers presos per els animals, i evidentment no sabien si havia anat per damunt la cera o si havia anat per mi del carrer, no?
Pere, no vull abusar més de tu perquè tens un sopar molt important. Sí que te deman que ja que en xiscos aquí nosaltres, que si pot ser que el Birba li enviï qualque benedicció, que no li vendrà malament.
No, el Birba, per sort...
Té coses millors que fer.
L'he enganxat, l'he deixat enganxat en el seu WhatsApp i està allà enviant missatges i passant tuits i coses d'aquestes que li agrada
molt. Astres Birbes, sí, Pere, són ja animals de tecnologia com tots nosaltres.
Sí, no, i a més a ell això li encanta, va dir no te preocupis que ara m'aquest aquí una estona en el seu mòbil i per tant cap problema.
Bé, una frase molt forta i fins la setmana que ve.
Molt bé, bona nit a tots i gràcies per tot. Bona nit.
Mos ha introduït en Pere en allò que era el panorama a Mallorca, Menorca i les Pitiuses abans d'aquest 17 de febrer de 1869. Llavors he contat jo que l'ambient social en el carrer és un ambient molt exaltat, en les primeres eleccions per sufragi universal, en la primera proposta oficial a l'Ajuntament de Palma d'esbocament de les murades, en l'exili d'Isabel II. La plaça de la Reina se diu així perquè està destinada a Isabel II, allà on anava i l'esbrollador famós, que enfront de part de la mà, de sort del rei. Aquí hi havia una estàtua d'Isabel II quan va ser derrocada la reina. Varen esbocar l'estàtua i li varen tirar el cap a l'estàtua, li varen dur arrossegant pels diferents carrers de ciutat. 17 de febrer de 1869, quilòmetre 0 del nostre esport. A partir d'aquí començam el nostre relat. Les 10:25 minuts, publicitat i continuem.
IB3 Ràdio, som Balears. IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
La brisa, la tranquil·litat, el desig, l'amistat, la il·lusió. Hi ha coses que no es veuen, però es senten. IB3 Ràdio. La sents?
Encara que el proper 20 de desembre siguis temporalment a l'estranger, pots participar en les eleccions generals. Has d'estar inscrit en el registre de matrícula consular com a no resident i recollir la teva sol·licitud fins al 21 de novembre al teu consulat o descarregar-la a exteriores.gov.es. Lliura-la personalment amb el teu DNI o passaport al consulat. Rebràs la documentació i tindràs fins al 16 de desembre per enviar el teu vot per correu certificat. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
Els grans discs de la història moderna de la música es donen cita cada dissabte a IB3 Ràdio. Els clàssics atemporals, els millors compositors del gènere pop i rock de tots els temps, crearan una playlist carregada d'enormes partitures que Joan Trias desgranarà cada 7 dies per a conèixer millor què hi ha al darrere de les peces musicals que formen part de l'imaginari col·lectiu. El disc de la setmana, els dissabtes a IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio som Balears, amb Tomeu Maura.
En realitat, el velocípede no va ser la primera bicicleta que va existir. De fet, ja des de molt antic ja existia aquesta aparell d'una altra manera, sense rodes i d'una altra manera. El primer vehicle amb dues rodes, de fet, va ser la Draisiana, inventat en 1817 per un baró alemany. Però, Xisco, posa-nos un poquet amb antecedents de la història de la bicicleta per situar quina era la realitat d'aquest aparell revolucionari, com diu en Pere, que havia sorgit a l'Exposició Universal de París, ja en les dues rodes d'aquest velocípede, i que canviaria l'esport per sempre, perquè mitjançant d'aquest aparell sortirien després instal·lacions, i després, a través de mitjançant les instal·lacions, l'esport evolucionaria.
Bueno, l'origen de la bicicleta, si mos posam piconaris, encara que te pugui parèixer estrany, es podria remuntar en els egipcis. De fet, hi ha jeroglífics que se veu una figura d'un home que està al mig d'una barra en dues rodes, però no se pot dir que sigui una bicicleta, perquè fins i tot podria ser un estri de feina. El que sí que poden trobar és a la Xina, també per aquell temps, una primera versió de lo que podrien dir seria la 1.0 de l'actual bicicleta. El que passa és que tenia les rodes fetes de bambú. I encara que s'obre Codex Atlanticus de Leonardo da Vinci, apareixen uns dibuixos molt parescuts a lo que serien models actuals, fins i tot amb pedals i cadenes, posteriors investigacions van descobrir que això era una falsificació que havien afegit quan van fer una restauració en els anys 60, qualcun graciós. No va ser fins l'any 1790 a París que se va presentar un trasto, perdoneu que digui trasto, però és que no és més que això, anomenat Celerífer, que també rebia el nom de cavall de dues rodes. Era una barra de fusta que va d'amb un cap que solia ser d'animal, de dragó, de cèrvol, i dues rodes, sense cap tipus d'articulació ni amortiguació. Només d'imaginar-se el mal que devia fer,
sí.
Crec que no degué tenir massa èxit, perquè les carreteres d'aquell temps asfaltades no estaven. Pegam un bo fins a l'any 1813 i mor anar a Alemanya. Trobam el que has comentat tu, la dreissina, que es pot considerar la precursora de l'actual bicicleta i fins i tot de la moto. Aquesta màquina ja tenia molles de vall de loc que se podria considerar un rudimentari sillín, i aquesta idea se basava, aquest instrument se basava en la idea d'un patinador, perquè de fet no duia ni pedals ni duia cadena, sinó que deia que un home quan camina desaprofita molta de la força que fa, i ell el que feia era una passa i l'altra, amb una cama i l'altra, i se deixava dur, per dir-ho de qualque manera, i feia més quilòmetres, per dir-ho així, en la mateixa força. I ja m'on anam a lo que sí que se podria considerar la primera bicicleta, que va ser l'any 1876, un tal Gavin Dassler la va patentar. Lo que no se va saber fins anys més tard va ser que havia aprofitat un disseny d'un altre anglès, per la pinta, tu me diràs de bona, és Macmillan Kilpatrick, però que aquest home no l'havia patentat. Però ja diuen que es tens dona i lleva raons, i una bicicleta original Macmillan està exposada en el Museu de Ciències de Londres. Ja a final del segle XIX, un anglès, un tal John Boyd, no vos sona de res segur, però si vos dic el segon llinatge sí, i del senyor Dunlop, va crear una càmera de tela i una espècie de goma que s'inflava i protegia el que era la llanta, i aquest disseny ha variat una mica, han variat els components, però és bàsicament el mateix. I ja per acabar, una frase que m'ha fet gràcia de H.G. Wells, que diu: cada vegada que veig un adult damunt una bicicleta, recupera l'esperança a l'humanitat.
Les 10 i 30 minuts, ara parlarem amb una persona que té físicament un dels pocs velocípedes que queden a la nostra illa, i ens explicarà com era i de quina manera se movia aquest singular aparell que va dur per primera vegada aquí Ernest Canut el 17 de febrer de 1869. Però abans volem anar a les Pitiuses, perquè vull saber també allà quin han estat els inicis del seu esport. Gemma, bon vespre.
Bon vespre. Doncs jo avui vos parlaré d'un altre esport, vos parlaré del bàsquet, que és un dels esports més populars a Silla i es comença. S'inicia a Eivissa en el 1940, quan fou anomenat instructor del Front de Joventuts Leoncio Gordoncillo Prieto, que és un militar que es va esperar destinat a Silla, segons els comptes l'Institut d'Estudis Eivissencs. Era un joc molt precari, jugava en prop dels passers de l'Ara de Rei, d'Esportal Nou, que és el centre d'Eivissa. Es va crear un equip de 6 o 7 jugadors, el cadete, i un altre en el règim d'infanteria, i aquests jugaven un contra l'altre. L'entrenador del cadete era un jove soldat castellonès, i també es va crear un equip femení en aquest moment, que seria la Consolació. Amb els temps, el nombre d'equips va anar ampliant, i jugaven en un polivalent estratet, que estava a prop de la Via Púnica. Avui en dia, un dels nostres poliesportius de la ciutat porta aquest nom. L'any 1954, un grup d'escriptors dels Estats Units, residents a Eivissa, van crear també un equip de bàsquet, i ells, lògicament, dels Estats Units, coneixien molt bé el deport i van ensenyar molts de grups d'eivissans d'aquest deport, i un que destaca és l'Ernest Ramon Fajarnés, que jugava a un equip de segona divisió de la Cal, l'Obras del Puerto, i ja continuen amb el temps. Per exemple, en el 60 ja s'organitzen intercanvis entre joves d'Eivissa i de Mallorca, i es juguen partits a un cap de terra que també se situa a Vara de Rei, on s'instal·laren una cistella, i més tard aquest ja se traslladaria a l'Institut de Santa Maria. A principis dels anys 70, quan Eivissa es va començar a destacar amb equips com el Picadero, l'Estudiantil, el Pitiuso, l'Àguila, el Latino, i es disputen els primers tornejos i les primeres lligues. També es formen clubs de bàsquet com el Púnic, el Casa Nostra de Sant Antoni, l'Eivissa Nàstic, i es crea el que serien les infraestructures i les bases entre el 73 i el 74. L'any 1976 es produeix un fet que seria determinant, que seria la creació de la delegació comarcal de bàsquet d'Eivissa Formentera, depenent clarament de la Federació Balear. I per això serà entre les temporades 76-77 quan les competicions insulars adquireixin caràcter oficial. En els anys 80 i durant tres temporades constitueix la secció de bàsquet de CC d'Eivissa, el club estarà a tercera divisió balear, i a l'estiu de l'any 83, i com a fet històric, se celebrarà el campionat del món de bàsquet júnior, que serà Eivissa on es disputi una de les fases prèvies en les seleccions de Iugoslàvia, Canadà, República Dominicana i Argentina, que jugarien en el pavelló militar de Sacoma. I un altre fet important és també que en el 86-87 es reestructura la categoria superior i Eivissa tindrà un equip de segona divisió, el Juventus Sacoma. I també, bueno, diferents equips aniran pujant i baixant, però com ja per acabar, un equip femení destaca, sobretot, que després d'en baix, que va estar, crec que, 10 anys a primera divisió espanyola. Ja, més o menys.
Moltes gràcies, és que hem tingut aquí un petit incident amb Ivan, la part tècnica, però afortunadament crec que van salvat bé, Ivan. Gemma, moltes gràcies i bon vespre.
Bon vespre.
Bon anem a Menorca, Joan Pons, bon vespre.
Bon vespre, Tomeu.
Tu què m'escontes?
Bon, idò, nosaltres avui vespre... les Balears Petites Museu hem alineat i hem decidit fer la mateixa temàtica, no? I també retrem un homenatge en el bàsquet de les nostres illes. Menorca, concretament, vull dedicar la nostra part del programa en el club deportiu menorquí que més en fora arribat dins el bàsquet, no? De la nostra història. Es tracta de recentment, desgraciadament, desaparegut Menorca Bàsquet. En quant a la seva història, podem dir que el club va ser fundat en 1950 com a club bàsquet a la Salle Mahon. Però el club va agafar força i va progressar bastant fins que va arribar a la temporada. Evidentment hem de fer via per contra tot això, però ens remuntàvem el 1993-94 quan entra a les lligues d'àmbit nacional per ascendir a la coneguda Lliga EVA. Aquí és quan, per raons obligatòries o d'aforament i reglamentàries, el club ja va haver de fer un canvi i va haver d'anar a jugar, per exemple, al Polideportiu Municipal de Mó. Aquí, després, llavors, el maig de 1997, la Salle va fer campió de la Lliga EVA. I després d'unes temporades que només sobrevivia... Després d'unes temporades, això va sorprendre, que només sobrevivia a la taula baixa, no?, d'aquesta competició. Ho van aconseguir amb un històric, José Luis Oriete, d'entrenador, i don Paco Llull, a la presidència. Això va fer que l'equip aconseguís 700 a Salep i també, una vegada arribat a Salep, es patrocini d'institucions locals i autonòmiques, i d'aquesta manera va ser quan van donar la passa i la Salle es va transformar, es va passar a dir-se el Menorca Bàsquet, el nom que tenia fins ara. Finalment, la temporada 2004-2005, l'equip es va proclamar subcampió de la Copa Príncipe de Astúries i també de subcampió de Salep, el que va aconseguir l'accés directe a la Lliga ACB, que és la primera divisió espanyola, per dir-ho de qualsevol manera, del bàsquet, seguint el president José Luis Cintas. Però, després de l'aconseguir 700 de permanència a l'ACB, amb molt desofriment i el que vulguem, però bueno, era una petita alegria tenir un club com a Menorca Bàsquet a l'ACB, arriba la taca negra de la història de Camp Menorca Bàsquet. El club no va reunir l'econòmic necessari que la Federació Espanyola li reclamava i, de forma sorpresa, el 27 de juny de 2012, la directiva del club va comunicar a través de la premsa la dissolució d'aquest per mort de la incapacitat econòmica per poder garantir la viabilitat del projecte. Com que no volem acabar el programa amb aquesta tristor i seguirem un poc el protocol de comptar anècdotes, doncs per acabar direm que una anècdota que té a Menorca Bàsquet a favor és, i per la qual entenem que passarà a la història, hauria de passar a la història del bàsquet espanyol, és que quan de la temporada 2005-2006 on va aconseguir la permanència després d'haver estat 31 jornades seguides en puestos de descens directe. Trobant que és una anècdota que el manco mos poden quedar amb aquest record positiu i no amb el mal record de la desaparició.
Efectivament, l'enyoram en el Menorca Bàsquet. Joan Pons, moltes gràcies.
Bona nit.
En Damià no està avui amb nosaltres, però sí que m'ho ha deixat preparada una contarella damunt, es velocípeda i es renou que feia per els carrers de ciutat aquestes.
En Joan Mariando, primera part, el velocípede, per Damià Tomàs. Narradora, Margalida Capellà. Joan Mariando, Damià Tomàs. Miquel, Xisco Mangual. D'haver l'any 1888, en Joan Mariando és un brigantell ben plantat, de bon i benestant família i pagesa. De quin poble? Vaig una pregunta, i no ho sé. D'una cosa n'estic ben segura. No és de ciutat. Vull dir que no ha nascut a Palma. Tampoc sembla que, tot i el seu mal nom, li vengui per haver nascut d'haver Maria de la Salut. Sempre va ben vestit, clanxafeta i fatxando. Els seus amics diuen que mai no li manquen 4 reals dins la butxaca per malgastar. La seva millor virtut, però, és que sap llegir i escriure. No, això no és cap bajanada. Hores d'ara, més de 3/4 de la població mallorquina no sap fer un ou amb un tassó. Si a més hi afegim que avui la moda a les cases de la Roqueta, et la magró de llons i de butxaca, en Mariandet seria un bon partit per qualsevol casa amb fadrina casadora. Sembla que sols té una tara. És un poc, com diuen ara, burro. Sempre va de 3 qui n'agafa 4. Li agrada tocar els bemols al proisme, de ficar-los dit dins l'orella. Per la vila s'ha guanyat una bona, merescuda fama de bromista. A vegades es fa més pesar que una busca dins un ull. Llavors, quan l'ha feta, tot ho arregla pagant. Que voleu? Ningú no és perfecte. Mai no perds ocasió de fer-ne de set seves. Que avui toca pispar encimades de damunt la palangana d'aquell forner que serveix la comanda d'unes noces. Idò, au, ja l'ha feta. I si venien justes per la festa, ja s'arreglaran.
Uep! Un ase enganxat a un carro a punt de començar la tasca.
Ja has partit a fer-me-li les potes? Així, quan l'amo vulgui, per ti trobaràs endemesa. Quan més enfadat va l'amo, més rialles per burros a Balcana. I així anar fent. La met sonada, però, és el regal de noces a Miquel Poll.
El carruatge de noces va compte meu.
I ho va fer. Vaja si ho va fer. Però li va llogar el carruatge d'esmorts. Avui ha baixat a ciutat a passar un parell de dies a Cas Concos de Canavall. Després de dinar, panxa plena i orella calenta, en Joan i el seu cosí Miquel es troben dins esborn per badar i bones passejades per amunt i per avall.
Tu, que saps on va aquesta gentada?
Sí, van just aquí, darrere del teatre de fusta, el velòdrom d'en Gaspar. Van a veure voltar velocípedes.
Velocípedes? Escolta, n'he sentit parlar. I això que no és una màquina on un genet va assegut damunt una rodassa de davant i posa els peus a un pedal que volten i darrere d'un remolc... Bé, remolc, vaja, una altra rodeta diminuta que sembla un timó.
Exacte, així és. Que ja n'hi ha cap a la vila.
No, encara no, però m'agradaria molt veure qualqueria, ja ho crec.
Res més fàcil. Avui es fa inauguració de la societat velocipedista.
Tu, i aquest Gaspar, que hi farà colcades?
Crec que sí. Mira, per allà en ve un.
Hola, regotes, i hi va ben enfilat ja. Això no són coses de broma. Aquesta màquina té poca comptada. Batu el món i si tomba, el ginet fotrà una morrada.
Sempre en cau qualcun. Però van alerta. A banda pujarí, allà han anat una escola de pràctiques.
Bona rià em farien si aquesta rodassa quedàs travessada i el col quedó voltat i pegàs una bona nefrada.
A mo mare i a les seves amigues. No li fa massa gràcia aquestes màquines. Diuen que la postura d'escolcador és ridícula i indigna en ses bones costums.
No, i tal, jo m'agraden ben molt, si fos que. Aquestes màquines van a la velocitat del vent.
I tal, n'hi ha que troben que quan els ginets aquests mouen ses cames pareixen mones nervioses. I si afegim aquestes camisetes de ratxes blaves i blanques van de lo més ridícul.
Ai, no hi ha com ses primer en fer ses coses. Sempre hi ha crítiques i marmolades, però del que lo digui sa gent, passeig de llis, molt envejosa li dova per aquí amb aquesta màquina d'aquest Gaspar.
Diuen que va ser sa primera, però no, no es veren, que aquesta va venir de Barcelona, però no ho és sa primera.
Què vol dir?
La primera és d'un tal Ernest Canut. El seu velocípede va venir de Marsella. D'això ja fa 11 anys.
Aquest Canut, tu deu ser molt ric.
Va lluent, és banquer i empresari. Sa mare, doña Helene, és una estrangera ben garrida i molt, molt elegant.
Regotes, i aquest don Ernest ho té tot?
I de com te deia, el dia de l'arribada del primer velocípede, molts de ciutadans s'acostaren en el moll a rebre el correu per veure la màquina. I això que era pel gener, i feia un bon fred.
I digués-se tot un espectacle.
L'espectacle va ser a la seva exposició a la botiga de Cana Maria de Txego. Llavors, quan saber que en Canut passejava per Bonn, molts anaven només per veure l'espectacle de la Colcada.
I que no se cansen de donar voltes en aquest, com has dit, velòdrom.
I quan se cansen s'aturen. El velòdrom és un lloc molt segur i a més no hi ha pedres i estrispoles ben pla. Bé, Joan, s'ha fet tard. Hauríem d'agafar els tapins i tornar a casa a veure què tenim per sopar.
Ah, idò, anem a sopar i en el llit el primer crit.
Llavors, en Joan se n'adona com una colla d'homos fa carrerany carregats amb bolits i caixes.
Mira allò, Miquel, i on va tota aquesta taringa d'homos carregats?
Qui? Ah, aquests són bastaixos que venen de la riba.
Bastaixos?
Sí, són gent que venen carregats del moll. Ara fan camí entre la riba i la botiga. Es correu, ha descarregat els paquets que arriben de fora. I ells són qui fan el transport fins al seu destinatari. A una botiga, a una tenda de roba, a un forn. Van carregats de queviures i d'objectes que arriben de fora de Mallorca.
Quan es bo d'en Joan va sentir allò dels bastaixos i els bolits, el seu cap va començar a fidar. Li va entrar altra vegada sa burreria que tanta fama li havia donat per la vila. Sense pensar-s'ho massa, agafa't de tapins i amb dos llongos es planta davant d'un d'aquells homes i l'escomet.
Ep, tu, que també ets un bastaix.
Si fa, li va contestar.
I que me cobraries per dur un embalum de vora una plegadissa?
Tant, li va contestar bastaix.
Feta sa barrina?
Però, Joan, quina puça t'ha picat? Tu no en tens cap d'embalum per carregar.
T'ho penses, cosinet. Ara ho veuràs.
Llavors Joan es va penjar a bec coll de l'esquena d'aquell home i li va enfloca.
Au! Ja pot dur aquest embalum a casa seva!
Entre riaia i riaia dels presents i la vergonya d'en Miquel per aquella estranya ocurrència d'en Joan, prengueren camí cap a casa seva. La feta va ser recordada i comentada pel present durant molt d'anys. I encara som vius si no som morts. Amén.
Som Balears, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. 10 anys amb tu.
La campanya de vacunació de la grip ja està en marxa. Per responsabilitat, si ets personal sanitari, major de 65 anys, malalt crònic, estàs embarassada o fas feina en serveis essencials, vacuna't. Amb la prevenció, tu guanyes. Consulta el teu metge o telefona al 061. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio et proposa conèixer tot allò que envolta i fa possible el món educatiu. Juan Riera Roca presenta Paideia, el programa centrat en la comunitat educativa de les Illes Balears. Paideia, diumenge, a les 3 del capvespre, a IB3 Ràdio, amb Juan Riera Roca. IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. A IB3 Ràdio, som Balears, amb Tomeu Maura.
Les 22:46, continuem en directe, som Balears, aquí en els estudis centrals d'IB3 Ràdio. Com devia ser muntar damunt un velocípede, colcar amb un aparell d'aquesta casta? Encara n'hi ha. Tot i que estem parlant d'un aparell que va arribar aquí el 17 de febrer de 1869, se va fer molt popular, n'hi va haver, en sos anys n'hi va arribar més a Mallorca, i encara en podem veure qualcun de conservar, per exemple, la família Canals. La família Canals és una família absolutament arrelada en el món del ciclisme balear. Varis dels seus membres han estat presidents de la Federació Balear, i la família Canals té, m'apareix recordar que són tres velocípedes. Andreu Canals, bon vespre.
Què tal? Bon vespre.
Quant de velocípedes teniu? Dos o tres?
Sí, dos.
Dos velocípedes. Com era?
I per què són rèpliques, Són, en realitat, són rèpliques d'un original que està en el Museu de la Porciúncula.
Museu de la Porciúncula, allà on se troba l'original, vols dir les rèpliques. Per què vos creu amb aquestes rèpliques, Andreu?
Bueno, això ja fa anys, uns amics de mon pare, i concretament un home que era mecànic i constructor de bicicletes i que va fer aquestes rèpliques d'un antic velocíped. I bé, mon pare supos que si a ell li va agradar i se va quedar dos d'aquests exemplars.
Com era colcar amb un aparell d'aquests? Tu que a més me consta que l'has colcat moltes vegades.
Ho he provat, ho he intentat. La veritat és que vist en els ulls d'ara sembla una miqueta complicat, no? Eren uns aparells que supos que la majoria de nosaltres hem vist també fotografies, fins i tot qualque pel·lícula molt antiga on se veu circular gent amb aquestes antigues bicicletes, no? Una roda davantera amb un diàmetre molt, molt gros i una roda trasera petita, un diàmetre molt petit. La tracció se feia damunt la roda davantera, damunt els pedals que anaven a l'eix de la roda, i tenien la seva dificultat tant per pujar com baixar d'aquest velocíped.
T'anava a demanar com se pujava i sobretot com se baixava del velocíped.
Ja tenien com un esgló just a la banda de baix, agafaves força i t'impulsaves i pujaves com si fos un petit escaló fins que aconseguies pujar-te amunt el velocíped. I a l'hora d'aturar-te, el mateix, frenar i baixar cul enrere pel mateix esgló.
Molt més difícil baixar que pujar.
Sí, complicat.
I a més, els primers, tenien ja frenos, els primers?
Sí, frenos bastant rudimentaris, però sí, que frenaven, fins i tot les primeres rodes eren de fusta i, bueno, no deixava de ser... molt resulta original, no? I simpàtic a hores d'ara, però hem de pensar que amb aquests velocíped fins i tot se van fer les primeres curses ciclistes, no?
I jo no m'ho vull ni imaginar com devia quedar el cos, perquè n'hi havia aquesta suspensió, ni havia res, com devia quedar el cos després de colcar amb un velocípede.
Perquè si supos que devia ser complicat i molt, molt fatigós, no?
Això sense parlar de les caigudes que devia haver també, i són aparells alts, eh?
Sí, perquè tu estàs pujat si mateix una altura considerable, és a dir que jo ara no recordo el diàmetre exacte d'aquestes rodes davanteres, però que ja dic que la majoria de nosaltres hem vist alguna vegada, i si mateix tu estàs pujat a gairebé 2 metres d'alçada, no? Per tant, quan hi havia una caiguda... havies de fer mal, sí o sí.
Sí o sí, efectivament. Andreu, molta gràcia. La setmana que ve parlarem amb ton pare, que mos conti s'orilla de les primeres instal·lacions ciclistes de la nostra comunitat. Una ferrada molt forta, Andreu.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
El velocípede el duen Ernest Canut, dia de 7 de febrer de 1869, i comença a ser popular i evolucionen les bicicletes, com ho ha contat en Xisco, comencen ja el sistema actual en les cadenes, en les dues rodes simètriques, i així arribam a l'any 1888, que és una data també fonamental a la història del nostre esport, un any en què se crea la Societat Velocipedista de Palma, la primera societat ja... limitada a l'ús de la bicicleta. L'any 1890 ja hi ha esgrima i tira amb arc a la Veda, m'ho ha contat en Pere Fullan abans. 1891 se crea el Club de Regates per les embarcacions que estan a les drassanes. A 1892 se crea la primera voltadora, és provisional, és molt rudimentària, a la falca despuig de Sant Nicolau a Felanitx, i per juny de 1893 s'inaugura Son Espanyola, la primera instal·lació esportiva de Balears. Aquest mateix mes de juny de 1893 s'inaugura també un velòdrom a Manacor. Son Espanyola, com ho he dit en el començament del programa, se trobava en el creuament entre el carrer Fàbrica, Cat de Cantó, en Vall d'Argent. Tenia una dimensió de 250 metres, això vol dir que cada 4 voltes a la Peralta se completava a una distància d'un quilòmetre. I l'any 1894, en concret dia 6 de juliol de 1894, en el diari L'Almudaina surt per primera vegada la paraula fotball, que fins aquell moment aquí a Mallorca no se sabia absolutament res d'això. Les 10:59 minuts. Anem a l'espai d'en Xisco Mengual, carrers de Balears.
Música.
Seguim en carrers amb nom poc originals. Per exemple, el primer que tractarem avui, carrer de l'amargura, o de l'amargura, que hem d'agrair que hagi desaparegut el nom, perquè el carrer encara existeix. Ara du el nom de Mollà i Campana. De fet, són dos carrers, ja que és un carrer amb un angle quasi recte. Una altra curiositat és que molt possiblement aquest carrer fos d'àmbit privat, ja que allà per l'any 1868, Don Biel Rosselló es denominava com a propietari del carretó que no passa, o sigui, sense sortida, i demanava que sigui retirada la làpida amb el nom de Carrer de l'Amargura. I així va ser. La Comissió d'Estadística, per setembre d'aquell mateix any, va retirar la placa i ordenar col·locar una barrera. Què me diríeu si vos digués que només hi ha o hi ha hagut sis carrers i carretó amb bruts a Palma? Segur que qualcú opina que n'hi ha qualcun més. Per començar, començarem en sots següents. Què me diríeu si vos digués que només hi ha o hi ha hagut sis carrers i carretón bruts a Palma? Segur que qualcú opina que n'hi ha més, però en homenatge així, només sis. Són els següents. Hi ha tres carretons, situat un junt a Sant Felip Neri, l'altre a l'actual carrer Cifra, que creua desborn en el carrer de Sant Gaietà, i el darrer a l'actual carrer Curtidores, que enllaça el carrer de la Torre de l'Amor amb el de Salom, a la zona de la Calatrava. Els altres quatre bruts tenen llinatge. Hi ha el dels Frares, que també seria anomenat Brut de la Mercè, i que és l'actual carrer dels Frares. Un altre brut és el descarretó Brut de Socors, que unia el carrer de Socorro amb la Murada. Encara queda un brut més, anomenat Brut que no hi passa. I que si don Diego Zaforteza i Mussoles no va ser capaç de trobar, no seré jo que el cerqui. I ara li don pas en el nostre homo a Menorca, el nostre 007 particular, en Joan Pons.
Bon vespre, gràcies, Xisco. Avui nosaltres aprofitarem per ratllar d'un carrer que fa referència a una població, com ho faran també en els pròxims programes, que ha estat el carrer de Ferreries, una població de Menorca amb bastanta història, a pesar de durant aquesta història no haver tingut un poblament massa extens. Actualment compta amb 4.600 habitants. Ferreries és un terme situat molt a prop del centre de Silla, fa frontera amb el Mercadal per una banda i la Ciutadella per l'altra, i ja surt esmentat com a Ferreries, amb el seu topònim, a l'any 1301 en el periatge d'en Jaume II de Mallorca. Com sempre m'ho vaig tractar, ratllarem d'una curiositat, la curiositat és l'etimologia del topònim d'aquesta població. L'origen de Ferreries, o les Ferreries, com s'ha dit també antigament, no està del tot clar, però sí que hi ha dues teories que són les més considerades a dia d'avui per damunt de totes les altres. Per una banda tenim la teoria que ens diu que, d'acord amb la tradició oral, Ferreries està relacionat amb la Rovellada, Sant Closa i els Pujols de Sant Telm, que són les muntanyes que rodegen el poble. D'aquesta teoria prové la consideració d'una possibilitat de que qual ferrer s'establegués originàriament a Ferreries per atendre les cavalleries de transport que passaven per l'interior de Silla i per aquestes muntanyes. Aquesta teoria se reforça per una documentació posterior on ja apareix la grafia Ferreries, en referència a els ferrers. L'altra teoria, ja per acabar, és la que defensa que Ferreries és una deformació ortogràfica de la freria, ja que la primitiva església de Sant Bartomeu es va alçar sobre els terrenys que pertanyien antigament a les frades mercedaris. Molt segurament és de Puig Ostern, mencionat ja a una bulla papal de Nicolau IV l'any 1291. Aquestes són les dues teories més considerades del topònim de Ferreries i li dedicam el carrer d'avui en aquesta població de Menorca. I donant pas a la Gemma, des d'Eivissa.
Bon vespre. Doncs avui jo us parlaré del carrer de Josep Riquet i Llobet, que és un dels carrers que es troba a la part moderna de la ciutat d'Eivissa. Aquest carrer, com bé ja he indicat, porta el nom del polític i advocat Josep Riquet i Llobet, que era fill del també polític Marià Riquet Ribas. A la mort del seu pare va ocupar la direcció del Partit Conservador d'Eivissa. En 1877 fou el primer tinent de batlle d'Eivissa i tornà a exercir aquests càrrecs any rere any fins que fou batlle, però només en un període de 3 mesos. En 1884 va comprar el diari La Isla, diari que posava en mans dels conservadors mentre seguia ocupant càrrecs dins de la direcció del partit. Però en 1888 es va canviar de bando, va començar a formar part del Partit Liberal, fet que va causar una gran sorpresa a tots els eivissencs, fet que no va ser molt acceptat per diferents liberals, com en Felip Cortois, però en 1892 fou elegit com a diputat per aquest partit i així ho aconseguirà any rere any. L'èxit electoral que va aconseguir Riquet va fer pensar que s'hauria de designar president de la Diputació i per aquest motiu es va traslladar a viure temporalment a Palma. però no va aconseguir la majoria absoluta necessària. Fou diputat provincial durant més de 20 anys, molts dels quals fou escap del Partit Liberal. Com a diputat fou substituït pel seu germà Ignasi, el qual sí que arribarà a ser president de la Diputació. I per aquesta raó, l'Ajuntament d'Eivissa el va declarar fill il·lustre i li va dedicar un carrer, com també una pintura, a la sala de l'Ajuntament d'Eivissa, i ara tornant a donar pas a en Xisco.
Gràcies a tots dos. Per si no ho sabíeu, els carrers tenen una tendència innata a canviar de nom, i n'hi ha alguns que no tenen aturall. Han tingut més noms que un noble. En aquesta segona part vos ne contaré un parell, mallorquí, d'exemples. Sabíeu que l'actual carrer d'Estudi General ha tingut fins a 20 noms diferents, per exemple, Cavallers, Don Jeroni Alemany, Estudi General Vell, quatre cantons de l'Estudi General, Senyor Moix, Sagarra, i un llarg etcètera, o que la plaça Major arriba a tenir fins a 23 noms. No els afortiré tots, més que res perquè no me'n record. Però, per exemple, Abastos, Beato Ramon, plaça de la Inquisició, Sant Felip Neri, mossèn Costa, mossèn Roig, Sant Ofici, o un altre que me toca de prop, l'actual carrer Armengol. Fins a 12 noms diferents, entre d'altres, Amengual, Anglada, Can Amengual, mossèn Sant Joan, senyor Anglada, Nunis de Sant Joan. I en el final li posen Armengol, el lo guapo que és el meu, Amengual. Amb 26 noms, té dubtós plaer de ser el que més noms ha tingut, l'actual carrer de la Concepció. Per dir-ne només un parell, Cadonya Mira, Cadon Felip Fuster, Monetària, Pedro Abrines, Racó d'en Sitjà, Sepulcre, Font de Sepulcre. I per acabar, la plaça de Cort, que ha rebut el nom de Cort, Cúria, Pisa, de la Sala, Cases Consistorials, de la Sala, Sant Andreu, i ja està bé, no hem d'acabar tota la feina en un dia. Mos veiem, millor dit, mos escoltam la setmana que ve, amb més carrers i places.
I la setmana que ve també vos, perdoneu-me, vos parlarem de l'evolució del ciclisme mitjançant l'arribada de les primeres instal·lacions en Espanyolet i sobretot la instal·lació que serà clau durant molts anys, Tirador. Fins la setmana que ve, gràcies a tots.
IB3 Ràdio.